Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El mercat de l'habitatge avui és com una moneda. Hi ha una creu a Eivissa, per exemple, on continua la incertesa sobre quines alternatives habitacionals tindran els 80 residents de l'assentament d'infrahabitatges de Can Misses quan siguin desallotjats el mes que ve per ordre judicial. Però també hi ha una cara. A Palma avui coneixem que s'ha posat a la venda una promoció de 10 immobles de luxe al cèntric barri de Jonquet per, atenció, 1,5 milions d'euros el més barat i 8,5 milions el més car. Els comercialitza una immobiliària nord-americana vinculada al magnat Warren Buffett. Són dues realitats oposades que es poden polaritzar encara més els propers mesos, quan la guerra a l'Orient Mitjà comenci a impactar més en aquest sector, i ho farà. Han avisat els constructors avui que han fet balanç de la seva activitat. L'encariment de combustibles, de transports i materials posa en risc els més de 1,000 habitatges protegits previstos per licitar enguany i els milers d'immobles lliures que es volien impulsar arreu. El col·lectiu se suma a altres que demanen mesures a les administracions i així li han traslladat en una trobada al govern fa uns minuts. Tot d'una ampliarem aquest assumpte que marca l'actualitat d'aquest dijous 19 de març. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per un estudi sobre l'ús del català a la universitat. És una llengua amb què s'imparteix només un 25% de les assignatures.
Ho denuncien el Consell de la Joventut, Joves de Mallorca per la Llengua i el Sindicat d'Estudiants, que fan una crida al rectorat i al professorat perquè fomentin l'ús del català.
Nova manifestació de la policia local de Palma.
L'han convocada pel 15 d'abril, Comissions Obreres, CECIF i els sindicats de policies municipals davant el bloqueig que firmen IA en la negociació per aprovar el nou pla d'ordenació del cos municipal.
El govern a Mallorca assumirà les obres de reforma de la residència d'Alcúdia. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Fa 4 anys que està tancada per deficiències en l'edifici. El mal estat de la conservació de la residència de gent gran d'Alcúdia ha obligat a tancar-la el març 2022 i els 30 usuaris s'han hagut de reallotjar a la residència general Riera de Palma. L'objectiu és que tornin el més aviat possible.
Menorca aborda la urgent necessitat de reduir el volum de residus que aboca a la planta de Milà. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Ha iniciat la licitació del nou pla director de prevenció i gestió de residus no perillosos que ha de definir les polítiques i actuacions en matèria de residus durant els pròxims anys. Entre les qüestions a analitzar hi ha les alternatives a l'abocament de residus a la planta de Milà per mirar de complir amb les exigències legals de cara al 2030. Es descarta a priori l'opció d'exportar els residus a una planta de tractament de Mallorca. Tot apunta que la solució passa per incinerar. I és que a hores d'ara l'illa aboca el 42% dels residus domèstics i en els propers anys s'ha de reduir aquest percentatge fins al 10%.
L'ampliació de la reserva marina d'Esfreus de Formentera serà una realitat aquest estiu. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Pescadors, recreatius i professionals han arribat a un consens i la pesca submarina serà la gran perjudicada d'aquesta ampliació. Un dels punts clau que ha aconseguit el consens entre les diferents tipologies de pesca ha estat el límit de captures d'espècies. Els professionals volen continuar protegint el litoral formenterer. El seu pròxim objectiu és crear la reserva des baix fondo.
En els esports, la plantilla del Mallorca que confia sumar 3 punts a ells i allunyar-se del descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca, que avui matí ha fet el penúltim entrenament de la setmana per al partit de dissabte, visitarà el Martínez Valero després de guanyar l'Espanyol i amb l'objectiu de sumar la primera victòria de Martín de Michelis a domicili. El conjunt il·licità marca el descens amb 26 punts i en cas que el Mallorca guanyés dissabte se situaria 5 punts per damunt el descens. El Barça de Patrick Jarro i Catacoy jugarà el mes de maig a la final de la Copa de la Reina. Serà contra la Atlètic de Madrid i després de guanyar a nit per 4-1 al Badalona. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal, Jaza Granada per debutar demà a la Copa d'Espanya contra el Manzanares.
Avui també destacam un nom propi, Biel Mesquida, guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
L'escriptor mallorquí ha rebut aquest premi que otorga Òmnium Cultural per ser, segons el jurat, un creador verbal que ha desenvolupat tots els gèneres.
En parlarem en temps de cultura. Pel que fa a la crònica meteorològica, continua l'estabilitat a l'arxipèlag quan falta un dia perquè comenci la primavera. Marc Alentei, bon dia.
Bon dia per aquestes pròximes hores. Continuarem parlant d'ambient variable. Fins i tot van arribar a caure 4 gotes, però amb més estones de sal, sobretot així com vagi passant el cap vespre, i ambient més fresquet. Es nota aquesta davallada cap a Menorca, nord i est de Mallorca. En aquest indret, màximes de 15 a 16 graus i cap en el sud i oest, valors més elevats de 17 a 19 graus en general. Tot això amb vent de component est en qualsevol cop moderat. I per demà, situació de tranquil·litat, de matí de sol, i a partir de mitjan de matí i migdia, núvols que aniran avançant de sud cap a nord, i al capvespre tindrem el cel mig tapat, sobretot a Eivissa, Formentera, també punts de Mallorca, i cap a l'extrem sud podrien arribar a caure 4 gotes. Poqueta cosa, més sol cap a Menorca, tot això amb temperatures bastant semblants a les d'avui. Per tant, no hi ha canvis pel que fa en el termòmetre al Manco, canvis significatius en vista a demà. Vent a demà que continuarà bufant de component est, amb cots moderats, sobretot a les Pitiuses.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El sector de la construcció ha passat de l'alegria a la incertesa en només 3 setmanes.
Si aquesta roda de premsa l'haguessin fet 3 setmanes abans, tot això canviava. Era un escenari, un camí de roses. Estem en un moment més o menys tranquils, alegre. Se començaven a reactivar segons quins projectes de fer habitatges, i sí que ha estat un gerro d'aigua freda això, perquè no m'ho esperava.
Així ha resumit la situació el president de l'Associació de Constructors de les Balears, Climent Olives, en el que havia de ser la presentació d'un balanç molt positiu de l'any 2025, amb més d'un 25% més d'inversió, i que ara ha quedat eclipsat per la factura que els pot suposar la guerra a l'Iran. El sector tem els estralls que pot causar aquest conflicte, que si s'allarga deixarà pitjor impacte encara que el d'Ucraïna. Amb manco d'un mes, les conseqüències ja es deixen notar amb el preu dels materials en alça a causa de l'encariment del combustible i els transports, amb oscil·lacions que arriben al 40% en alguns casos. A més, les navilieres ja han pujat aquesta mateixa setmana un 10% els preus del transport i avisen que revisaran preus setmanalment. Una incertesa que també afecta bona part dels projectes que s'havien impulsat per mitigar la crisi residencial a l'arxipèlag.
El president de l'associació, Climent Olives, parla concretament dels 1.200 habitatges protegits que l'IBAVI tenia previst licitar enguany o dels milers de pisos i cases que es volien impulsar gràcies a les mesures extraordinàries del govern per ampliar el parc residencial de les illes. Si el conflicte no acaba aviat, molts d'ells s'encariran, s'endarreriran o directament quedaran aturats quan diu més falta fan. El cop de la guerra, però, afectarà tots els segments, l'obra pública, la privada, projectes grossos, projectes petits. Els materials ja s'estan encarint i ho faran encara més quan s'acabi l'estoc encara emmagatzemat. Parlem de ciment, d'alumini, de ceràmiques i fins i tot del betum dels asfaltatges.
Quin problema ens estem trobant nosaltres? Que nosaltres tenim un contracte firmat en l'administració o en particulars amb unes penalitzacions i uns plaços d'entrega que nosaltres no podem fer com, diguéssim, tu, jo t'apull més. No, nosaltres m'ho hem de dir en el contracte, i és un problema. Segons quin material, serà un problema bastant seriós per segons quines empreses.
I davant aquest panorama, el sector reclama a l'Estat que recuperi la llei de desindexació eliminada el 2015, que establia un mecanisme que permetia actualitzar automàticament preus en funció de l'evolució dels costos de materials i energies, i aquí a les Illes reclamen al govern que revisi els preus de totes licitacions en marxa per evitar que els projectes quedin deserts.
Aquest és, doncs, el panorama que preveu ara el sector després d'un 2025 positiu, amb una inversió total que les Balears va superar els 3.000 milions d'euros. És un 26,5% més que la anterior.
I d'aquests 3.000 milions, 2.300 provengueren del sector privat, que l'any passat va estirar el carro de la construcció, sobretot gràcies a la creació d'habitatges. L'any passat se'n varen impulsar més de 4.800, tot i que s'ha de matisar que d'aquests 700 provenen del procés de legalització extraordinari de cases en sòl rústic. Així, tot el balanç és positiu i per primera vegada des de 2009 s'ha superat els 4.000 habitatges nous en construcció, segons ha destacat la directora de l'associació, Sandra Verger.
Per primera vegada des del 2008, des de, diguéssim, la crisi, han superat la barrera dels 4.000. A veure, la tendència també ve perquè moltes coses, les mesures que ha tret el govern en tema en poder fer habitatge a preu limitat, això també ha ajudat molt que se posa més habitatge a disposició. Hi ha hagut molt de temes en canvis d'ús de locals comercials a habitatge o...
Això sí, aquests 4.000 encara queden lluny dels 15.000 que es visaren l'any 2007 i dels 7.000 que, segons calcula el sector, serien necessaris per fer front a la demanda.
Precisament els constructors acaben de finalitzar una reunió amb el vicepresident del govern, Antoni Costa, en el marc de la roda de contactes que l'executiu fa aquesta setmana amb tots els sectors afectats. Seu de la Conselleria d'Hisenda, al centre de Palma, Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia, sí. El president de l'Associació de Constructors, Climent Olives, ha sortit satisfet d'aquesta reunió perquè assegura que el govern ha mostrat la seva predisposició a resoldre les seves principals reivindicacions de cara a l'administració. Principalment que revisin les licitacions d'obra pública si tot s'acaba encarint. La dels constructors ha estat la segona trobada de la jornada, ja que abans Costa s'ha reunit amb els consells i els ajuntaments. Les entitats municipals són a l'expectativa del paquet de mesures que ha d'aprovar demà el Consell de Ministres. Sense concretar encara cap mesura, de moment, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, assegura que la institució insular està preparada per fer front a la crisi en funció d'allò que s'anunciï demà a Madrid. El mateix que pensa el president de la FELIP, Jaume Ferriol.
Màxima coordinació per tal de sumar esforços, no donar duplicitats i, sobretot, agilitzar els tràmits administratius perquè aquestes ajudes puguin arribar el més aviat possible.
Tot està damunt la taula i tot està, estem a l'expectativa de lo que passarà demà. En funció de lo que passi demà, haurem d'anar cap a un vent o d'anar cap a l'altre.
Avui, hora baixa, continua la roda de contactes del govern. Serà el torn de les navilieres, un dels sectors, com dèiem, capdals aquí a les Illes per la importància del transport marítim.
Gràcies, Marta. En temps de crisi, ni tan sols Horeca, la principal fira del sector que envolta el servei de l'alimentació professional, escapa de la incertesa. Les navilieres han comunicat als proveïdors un increment del 8% en el preu del transport marítim. Axel Camarasa.
Això implica un canvi de model preocupant. El cost dels palets podrà variar setmanalment. Una volatilitat que impacta directament en la cadena de subministrament. Mireia Carreras és responsable del departament de compres de l'empresa JJ Carreras.
Alguns que es puguin i alguns no, perquè es veran afectats en els restaurants i al final en el client final, que és el que van al restaurant o no al bar.
Mentre uns ja avisen que hauran de repercutir preus, altres opten de moment per reduir els marges per evitar traslladar l'increment al client final. Adrián Mesa és director de compres d'Insula Distribucions.
Ayer, por ejemplo, recibimos una notificación de las navieras y de transportistas locales que van a repercutir un incremento importante por toda la subida del combustible. Va a estar en torno a un 8, un 9, un 10%, que de momento nosotros no, en nuestro caso, no vamos a repercutir.
Els productors de quilòmetre zero també alerten d'un augment dels costos de producció, especialment per l'encariment de les matèries primeres, una situació amb conseqüències immediates. Alguns proveïdors es plantegen revisar contractes tancats fa mesos amb hotels, sobretot amb les grans cadenes. Tolo Mercadal, director comercial de la cooperativa del Camp, Albert Gómez, xef de l'hotel Hamilton Barceló, i Joan Bagú, xef del grup Vestige.
Ho hem de revisar. Nosaltres tenim unes coses que normalment venen a principi d'any, sempre tenen la regulació, normalment estan pactades, però si hi ha incidències d'aquest tipus s'han de revisar. Sense no... Ara que nosaltres intentem assumir el màxim que puguem...
Es redueix, perquè al final els nostres pagesos paguen els plats d'aquestes pujades i també tenim nosaltres el nostre increment perquè, clar, ells també ja pugen els costos d'aquesta producció.
La central firma unos acuerdos nacionales porque somos muchos hoteles, hay mucho volumen de compra y hay que revisar cosas y tal y hay que negociar, obviamente, el precio. Però con Tolo i con cooperatives i tiendes pequeñas locales sí que és verdad que estan sempre abiertos.
El sector tanca la Fira Horeca amb activitat i negoci, però amb un escenari cada vegada més inestable.
I amb aquesta guerra de rerefons molt pendents en aquesta hora de Frankfurt, on el Banc Central Europeu ha de comunicar d'aquí pocs minuts si ha modificat o no el tipus d'interès a la zona euro, els experts no esperen aquesta passa avui, però sí en la propera revisió abans de l'estiu.
És la previsió que ha fet l'Informatiu Matí i l'economista Pau Montserrat hores abans que aquest organisme europeu informa si puja o no aquest preu dels doblers, que fins ara estan en un estable 2%. president. Això sí, les conseqüències del conflicte arribaran probablement ja a la propera reunió.
El que esperam els economistes, els analistes, és que no toquin tipus d'interès, que la facilitat de dipòsits segueix quin és 2% en aquesta reunió, però a la pròxima reunió i abans de l'estiu, sí, aquesta inflació que ja ha arribat a Europa se manté, és molt probable que pugi 0,25 o fins i tot arribem a veure dues pujades de 0,25 i el tipus d'interès pugi fins al 2,5%.
Montserrat també preveu un canvi de tendència a l'Euríbor, que és l'índex de referència per les hipoteques amb tipus variable, previsiblement pujarà i es situarà al voltant d'un 3% quan ara està poc d'un més d'un 2, tot i que això sí, com tot, dependrà del que duri el conflicte.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Un informatiu que ens du fins a Eivissa, on la propietat del terreny ocupat per l'assentament il·legal situat de vora l'estadi de Can Misses vol desallotjar-lo pel perill que representen aquests infrahabitatges. Ens n'informa Alberto Ferrer.
Immos Irenis va denunciar l'assentament als seus terrenys al costat del segon cinturó de Ronda de Vila tan aviat com es va detectar el febrer de l'any passat, perquè la llei els fa responsables de qualsevol accident que s'hi pogués produir. I per aconseguir que els jutjats ordenin el desallotjament fixat pel pròxim 29 d'abril, l'empresa del grup Sirenis ha buscat els serveis del mateix advocat que va representar els propietaris de Can Roba i els de Can Roba 2. És Mariano Ramon.
Els procediments s'ha seguit sense oposició de ningú. Es va seguir contra els ignorats ocupants. La intenció de la propietat, hasta on jo conec, és entrar, netejar la parcel·la i ballar-la per intentar impedir noves ocupacions.
En aquest temps no hi ha hagut cap contacte formal amb les 80 persones que s'estima que hi viuen. Només un intent d'aconseguir permís per estar-s'hi uns mesos abans de l'estiu passat.
I per tractar d'arribar a un acord que se'l permetís estar fins al passat estiu. I, lògicament, bueno, doncs no hi va haver cap interlocució perquè la propietat no pot autoritzar això, perquè hi ha que pensar que estan parlant d'assentaments il·legals, on la propietat té una responsabilitat si no actua, i, a més, que té un perill pels propis ocupants.
Es dona el cas que almenys hi ha dues persones que treballen per a Sirenis a l'assentament, on viu com a mínim una família amb infants, encara que l'Ajuntament no ha confirmat si estan atesos pels serveis socials.
I en plena crisi habitacional, avui hem sabut que la immobiliària del magnat Warren Buffett ha posat a la venda una promoció d'habitatges de luxe al barri Palmesades Junquet, al costat de Santa Catalina i a prop de Son Espanyolet, les zones més demanades pels estrangers amb doblers que volen residir prop del centre i de la mà. En total són 10 immobles. El més barat costa 1,5 milió d'euros, el més car 8,5 milions.
Sí, concretament està format per dues cases adossades, 8 pisos de luxe, primera línia del Passeig Marítim, que és una de les zones més cotitzades de Palma, amb vista a la mà, a la Seu i enmig de botigues i de restaurants. L'obra és al carrer de Gambins, i ja ha començat. Els adossats de 800 metres quadrats tenen jardí i piscina privats, mentre que l'edifici residencial consta de 3 plantes baixes també. En jardí, 3 apartaments i 2 àtics amb terrassa. Als soterranis trobaran aparcaments, gimnàs, sala de cinema i spa, tots, evidentment, privats.
Promocions com aquesta demostren que Palma i les Balears en general continuen sent un reclam per al mercat immobiliari de luxe, la major part estrangers que trien les illes per viure o com a segona residència. A l'altra banda, els ciutadans de l'arxipèlag que se'n van per residir a altres països actualment són 51.500, un 7% més que fa un any, segons el padró de població espanyola resident a l'estranger i que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística.
Sí, unes dades que constaten una tendència alcista del nombre de ciutadans de les Balears que viuen a altres països. L'any passat eren poc més de 48.000 i ara ja són més. Són més de 51.000. La majoria es troben al continent americà i per països destaquen Argentina, Regne Unit, els Estats Units, Bèlgica, Alemanya, Cuba i Uruguai.
La plantilla d'urgències de l'Hospital Can Misses quedarà reduïda en un 50% al mes d'abril. El sindicat CMEVAL ha denunciat avui, durant una nova jornada de vaga que han de fer guàrdies extenuants, són 32 places i en quedaran 19 de descobertes. Helena Gregori.
Pengen les bates simbòlicament perquè han arribat al límit. Fa pocs dies una mesa d'urgències va partir el vuitè dia de feina. David Fernández és portaveu del Cimeval.
Al final tú vienes aquí y vienes a trabajar en servicios como urgencias en plan estajano vista. Y luego, pues bueno, todos sabemos las dificultades inherentes al territorio, ¿no? El problema para la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que cuando llega un médico aquí, al que se le ha dicho, bueno, tú vas a tener una buena retribución, vas a tener opción a hacer muchas horas de guardia, llegue, vea lo que hay y se asuste y se vaya, que es lo que ha ocurrido con esta compañera.
Volen un estatut propi a urgències a Can Mises, denuncien que prompte de les 32 places 19 quedaran descobertes. No sols els metges ho pateixen, també les famílies i els pacients.
He visto su condición incluso de salud afectarse por el estrés, su salud mental, porque el cansancio es agotador.
A veure si me criden ja pel pneumòleg, que ja porto 4 anys amb tractament i la cosa no va molt bé. Aleshores, ara m'han mirat i no tinc cita fins no se sap.
Avui havien reclamat la presència dels pacients, però no s'hi han presentat cap associació.
També en clau laboral, els sindicats de la policia local de Palma denuncien un bloqueig en l'aplicació del nou pla d'ordenació després que l'Ajuntament els comunicàs que no es pot aplicar per motius tècnics. Els sindicats critiquen que el balde, Jaime Martínez, no compleixi amb la seva paraula. Carme Moreno.
Tot i que el representant dels treballadors han ajornat les mobilitzacions fins al pròxim dia 26 de març per donar marge al nou regidor de Seguretat, Llorenç Bausà, han convocat una manifestació per al pròxim 15 d'abril. El responsable del CESIF a la policia local de Palma, Agustí Sánchez, assegura que el col·lectiu se sent enganat per segona vegada.
Com que ja mos han enganat una vegada, i si t'enganen una vegada consideraran que no és culpa nostra, no mos enganaran una segona. És a dir, fins que no vegem que hi hagi una cosa ferma i sèria i signada i que mos doni constància de que sí que se farà, nosaltres seguirem fent accions. De moment amagam el que volen fer, volen que sigui una sorpresa i dia 15 d'abril volen fer una cosa que sigui molt sonada.
2:21. El Consell de la Joventut, Joves de Mallorca per la Llengua i el Sindicat d'Estudiants denuncien que tan sols el 26% de les assignatures de grau de la Universitat de les Illes s'imparteixen en català. En el cas de Ciències de la Salut, el percentatge baixa a un 5%. Davant aquesta baixa presència de la llengua a les aules, les tres entitats fan una crida al rectorat i al professorat perquè fomenti l'ús del català.
Aquestes dades s'han estret després d'analitzar quasi 600 assignatures i entrevistar uns 300 estudiants, tot i que 7 de cada 10 assignatures formalment permeten cursar-se en català. Les entitats lamenten que la realitat és ben diferent. Un dels motius és que moltes vegades el professorat catalanoparlant gira la llengua. Josep Obuades, de Joves de Mallorca per la Llengua.
Formar-se en català és formar-se millor per treballar a Mallorca, especialment en àmbits com la salut o l'educació. No té cap sentit que futurs metges, infermers o mestres no tinguin les eines lingüístiques per atendre la ciutadania en la seva llengua. No formar-se en català és formar professionals incomplets.
Pau Emili Muñoz, del Consell de la Joventut, afirma que el rectorat es mostra predisposat a ampliar la presència del català a les aules, però reclamen mesures immediates per aconseguir que el manco un 50% de les classes s'imparteixin en català. Tot i que la universitat no pot obligar el professorat a impartir classes en llengua pròpia a les illes, Muñoz diu que la universitat té marge de maniobra.
Que pot establir que hi ha un mínim de classes que se fan en català a cada grau. Això ho podria establir a través dels estatuts de joia i, per tant, hauria professors que haurien de fer les classes amb aquesta llengua. No és un tema d'obligar ningú. Hauríem d'explicar als professors, si encara no ho saben, que els alumnes rebin les classes en català, els donarà competències amb la llengua pròpia del lloc on exerciran.
Entre les propostes que fan les tres entitats hi ha la creació d'un programa de voluntariat lingüístic que doni crèdit als estudiants que ensenyen el català a l'alumnat que desconeix l'idioma.
Ja avui tenia lloc una cita anual a l'agenda escolar.
No és la manera de fer mates, aplicar fórmules i ja està. També hem de raonar i està bastant bé. Super. És divertit.
Sortir de classe i fer activitats que no fas normalment a classe sempre està bé.
Són algunes de les, dels més de 16.000 alumnes de 137 centres educatius que han participat en les proves Cangur de Matemàtiques a les Balears, una iniciativa internacional que té lloc simultàniament a més de 90 països amb l'objectiu de fomentar l'interès dels joves per les matemàtiques. A les Illes, la 27a edició l'organitza la Societat Balear de Matemàtiques per a Estudiants, tant de primària com de secundària. Les proves es duen a terme de manera simultània a les 7 seus a les Illes.
I la més gran, el Velòdrom de Palma, més de 2.000 participants, i el poliesportiu de Son Moix en quasi 1.500. També s'hi afegeixen altres espais, a Inca, a Manacor, a Ciutadella, a Campos i a Calvià. Les proves Cangur les integren problemes de matemàtiques i de lògica. L'objectiu no és només avaluar coneixements, explica el president de la Societat Matemàtica, Daniel Ruiz, sinó estimular el raonament, la intuïció i el pensament crític.
Tenen una primera part, una prova personal, individual, però després tenen una a nivell de grup, que jo crec que aquesta sé que s'ho passen millor, fan problemes en equip i, bueno, és una jornada lúdica i, sobretot, el que pretenem des de l'organització és fer que les matemàtiques siguin algo divertit, algo que també atraigui i fer problemes de resolució de tasques interessants que facin pensar i són un repte per ells.
La jornada mobilitza un centenar de voluntaris que coordinen les proves, supervisen les aules i garanteixen el bon funcionament.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I tal com estava previst, el Banc Central Europeu manté els tipus en el 2%, malgrat la pujada de preus. Tot això quan continuen les negociacions a contrarrellotge entre el govern espanyol i els grups parlamentaris per consensuar les mesures del decret anticrisi que demà presentarà Pedro Sánchez. Socis habituals del PSOE, com Sumar, reclamen incloure-hi iniciatives en matèria d'habitatge que partits com Junts rebutgen.
La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha subratllat avui que el decret només inclourà aquelles mesures que comptin amb el consens de la gran part dels grups polítics que habitualment donen suport al govern. Sí, ha confirmat que algunes de les iniciatives aniran destinades a pal·liar l'encariment de l'energia i dels combustibles. Ho ha afirmat en un berenar informatiu organitzat per Televisió Espanyola i per l'agència EFE a Madrid.
Aquello que tenga consenso y las medidas que se incorporen son las que tienen que tener consenso. Seguro que a todos nos gustaría incorporar muchas más cosas, pero lo que vaya tiene que ser aceptado por el resto y por tanto no se trata tanto de lo que no se incorpora como de lo que se incorpora. No se notará en todos los elementos que son en este momento importantes para los ciudadanos, también se notarán los combustibles.
Sumar, per part seva, considera essencial que el decret anticrisi inclogui la pròrroga dels contractes de lloguer que finalitzen enguany, segons ha explicat el ministre de Cultura i també membre de la formació, Ernest Urtasun.
Por el momento el Partido Socialista no quiere incorporar las medidas de prórroga automático de los alquileres y que para nosotros son absolutamente imprescindibles. Que estamos peleando para que esos 600.000 contratos que vencen este año, a la hora de vencer, pueda prorrogarse automáticamente para que no tengan que afectar ya, primero, lugar la subida del mercado inmobiliario que ya tenían en marcha, sino que ahora encima una posible subida del IPC fruto de la guerra.
En canvi, Alberto Núñez Feijóo del PP manté que el que es necessita és abaixar impost davant l'escalada de preus ocasionats per la guerra.
Rebajar a la mitad los precios que graban la electricidad, el gas, la gasolina y el diésel. Y además, un paquete para la industria electrointensiva y no perder puestos de trabajo. La eliminación del impuesto de generación eléctrica, dado que está financiado ya el déficit tarifario. Y, por último, creemos que es el momento oportuno, después de ocho años, de actualizar la tarifa del IRPF a la inflación.
En aquest context, els líders europeus estan reunits avui a Brussel·les. Els 27 cerquen fixar una posició comuna sobre el conflicte a l'Orient Mitjà i cercar fórmules per contenir l'increment dels preus de l'energia i els combustibles que estan disparats. Escoltem el president espanyol Pedro Sánchez a l'arribada al Consell Europeu.
es apostar por nuestra energía autóctona. Y la energía autóctona en Europa no es el petróleo, no es el gas. La energía autóctona en Europa es el sol y es el viento.
Han passat 20 dies de la guerra i el conflicte no sembla que fluixi. De fet, el bombardeig israelià sobre South Pars, considerat el jaciment de gas natural més gros del món compartit entre l'Iran i Qatar, ha revifat la crisi energètica.
L'Iran ha contestat bombardejant la refineria de Ras Laffan, que és la principal central de gas natural liquat de Qatar i una de les més importants del món. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran afirma haver atacat embarcacions de la cinquena flota dels Estats Units, així com objectius energètics d'Israel.
Arribem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El govern assumirà les obres de reforma de la residència d'Alcúdia. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Fa 4 anys que està tancada per deficiències en l'edifici. El mal estat de conservació obligà a tancar-la el març de 2022 i els 30 usuaris s'hagueren de reallotjar a la residència general Riera de Palma. L'objectiu és que tornin el més aviat possible.
La reforma del poliesportiu Germans Escales de Palma començarà a finals d'any.
Renovarà la piscina, ampliarà els vestuaris i millorarà els accessos per a persones amb mobilitat reduïda, entre d'altres actuacions. Recorden que l'Ajuntament va ordenar el tancament de la zona de les piscines, de fet, el passat mes de juliol, per deficiències estructurals greus.
I desenes de treballadors de l'Ajuntament de Santa Margalida s'han concentrat a les portes del consistori.
Reclamen l'aprovació de la relació de llocs de feina, que suposaria un augment de fins a 500 euros en els sous més baixos. De moment, no hi ha acord polític per tirar-ho endavant.
Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, José Romero. Bon dia.
Bon dia. En aquest moment trobant ja retencions en les principals carreteres de Mallorca. A la carretera d'Inca trobaran retencions des del polígon de la Castelló fins a incorporació a la via de cintura. A la via de cintura trobant retencions que comencen des de la carrera Gó fins a l'altura del cementeri. I també a la carretera Guaidamós, en sentit Palma, trobaran retencions fins a incorporació a la via de cintura. Llavors, la resta de carreteres trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, José. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el govern assumirà les obres de reforma de la residència d'Alcúdia, que està tancada des de fa 4 anys per deficiències en l'edifici.
El mal estat de conservació de la residència de gent gran d'Alcúdia obligà a tancar-la al març de 2022. Els 30 usuaris s'hagueren de reallotjar a la residència general Riera de Palma. L'objectiu és que tornin el més aviat possible. Escoltem la batllessa Fina Linares.
Que hi havia usuaris que encara tenim a altres residències, que els seus familiars s'han de desplaçar per poder-los veure, i abans era un 10, venir aquí poder-los veure cada dia.
Amb aquesta intenció, quatre anys després, el govern assumirà la reforma de l'edifici i es preveu que ho pugui obrir l'any 2030. Sandra Fernández és la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència.
No podemos tener infraestructuras que están en desuso, que le debemos a la ciudadanía, evidentemente, pues gestionar de forma eficiente los recursos, y creíamos que era una gran oportunidad y además es una zona en la que sí que tenemos demanda.
El cost de la reforma és de 6 milions d'euros. L'IMAS s'encarregarà de la redacció del projecte i assumirà les places. Guillermo Sánchez és el president de la institució.
Hacer posible estas nuevas 40 plazas el ámbito residencial y el IMAS, una vez finalizada estas obras de adaptación de la residencia, pues hará cargo y se insertarán dentro de la red pública.
L'edifici encara es manté obert al centre de dia, però les darreres pluges n'han empitjorat l'estat. Per això l'Ajuntament vol accelerar les obres del nou centre de dia per canviar d'ubicació tan aviat com es pugui.
Mentrestant, a l'Aro, el PSIP exigeix l'obertura immediata del centre de dia de gent gran. Asseguren que roman tancat des que es van acabar les obres fa més d'un any.
La secretària general de la Federació Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, assegura que des de maig de 2025 no s'han complit els requisits mínims per a l'obertura de les 25 places del centre de dia, per la qual cosa es priva, diu la gent gran del municipi, d'un servei imprescindible per a usuaris i famílies.
És una necessitat per ser gent gran d'aquí, de l'Aro, a l'aronès i a l'aronès, però, ja ho dic, d'aquest espai, després d'haver fet tant d'anys de feina i d'haver construït l'Aro i tenir-lo així com el coneixem, no?
D'altra banda, la reforma del poliesportiu Germans Escales de Palma començarà a finals d'any i renovarà la piscina, ampliarà els vestuaris i millorarà els accessos per a persones amb mobilitat reduïda, entre d'altres. Recordem que l'Ajuntament va ordenar el tancament de la zona de les piscines el passat mes de juliol per deficiències estructurals greus. Amb tot, ara mateix el gimnàs, les sales d'activitats i fitness i el pavelló esportiu estan en funcionament. La renovació total de l'edifici costarà 6,2 milions d'euros.
El projecte de reforma integral del poliesportiu es dividirà en dues fases. La primera durarà 8 mesos i se centrarà en les actuacions més urgents, com la renovació de la piscina i el seu paviment i l'ampliació dels vestidors, que actualment no compleixen amb la normativa de seguretat exigida. En el cas de la piscina, la part inferior està apuntalada des de fa mesos per les greus deficiències estructurals existents. El Bala de Palma és Jaime Martínez.
Els informes tècnics eren molt clars, alertaven de deficiències estructurals, també de manteniment, i feien imprescindible doncs, aquesta actuació integral que avui doncs, venim a presentar. No? Darrers, hem de dir també que els darrers anys, 8, 10, 15 anys, no s'havien fet inversions de manteniment a la piscina.
La segona fase del projecte de reforma començarà previsiblement el juny de 2028, té una durada prevista de 20 mesos i preveu la reparació de la coberta de l'edifici, millorar l'accessibilitat exterior, la climatització i les instal·lacions elèctriques i ampliar les graderies del pavelló. Una de les novetats és que la piscina serà salina i no de clor, com fins ara. De fet, la zona de les piscines i els vestidors són un dels punts claus de la reforma, per això renovaran ja en la primera fase. Patricia Fernández és l'arquitecte del projecte.
Los vestuarios que no cumplen ahora mismo accesibilidad según varios informes que hemos tenido. Tampoco cumplimos la normativa que nos pide de la resbaladicidad del suelo. Las instalaciones que debido a los años que tiene esta instalación, pues muchas están obsoletas, muchas ya no trabajan bien.
La reforma integral del poliesportiu Germans Escales costarà previsiblement 6,2 milions d'euros.
I per la mare dels molins de vent per a l'extracció d'aigua, que són una de les imatges més icòniques del Pla de Sant Jordi. 11 seran restaurats gràcies a les ajudes del Consell Insular. La nova convocatòria amplia la subvenció a molins de la resta de l'illa.
El molí d'Escaragol és el primer molí dels 11 projectes beneficiaris de la convocatòria d'ajuts del Consell de Mallorca per a la recuperació dels molins del Pla de Sant Jordi. Francisca Trobat és la propietària.
Jo ho he vist encara molts funcionant i era molt diferent. Baixar de l'avion i no veure-ho tot que no estan arreglats és una llàstima.
Les subvencions cobreixen tant la restauració dels elements arquitectònics com la de la maquinària, incloent-hi també la reconstrucció de les parts que s'han perdut. Antònia Roca és la consellera insular de Cultura i Patrimoni.
D'aquesta manera anem avançant per acabar amb aquests 11 molins i recuperar aquests, que en aquest cas serien elements patrimonials històrics del Pla de Sant Jordi.
Ara s'obre una nova convocatòria finançada en 3 milions d'euros provinents del Fons de l'Impost de Turisme Sostenible que permetrà ampliar les ajudes a la resta de l'illa i a les diferents tipologies de molins, des d'extracció d'aigua, els fariners, hidràulics o els de sang. Jaume Bausà és el conseller de Turisme, Cultura i Esports.
Aposta decidida d'aquest impost cap a la recuperació del patrimoni.
Està previst que en la nova convocatòria es puguin restaurar una trentena de molins a tot Mallorca.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:39, desenes de treballadors de l'Ajuntament de Santa Margalida s'han concentrat a les portes del consistori. Reclamen l'aprovació de la relació de llocs de feina que suposaria un augment de fins a 500 euros en els sous més baixos. De moment no hi ha acord polític per tirar-ho endavant.
Els treballadors reclamen que s'aprovi la relació de llocs de treball i el Balda durà la proposta al ple de la setmana que ve, però de moment no compta ni amb el suport de Convergència per Santa Margalida, en Joan Monjo al capdavant, ni tampoc del Partit Socialista. S'espera que en els pròxims dies es pugui arribar a un acord. Toni Nadal és el president de la Junta de Personal de Funcionaris i Martí Torres, alcalde.
El que voldríem i demanem és que hi hagi un acord per unanimitat de tots els partits, perquè consideren que és una cosa que el personal se mereix. Fa 19 anys que és obligatori tenir RLT i aquí encara no en tenim. I crec que el que voldríem és que això fos un acord unànime en els tres partits polítics que hi ha a l'Ajuntament.
Va dur a pleno fa més o manco un mes i mig, allà on el Partit Popular va ser l'únic partit que va votar a favor d'aquesta relació de lloc de feina, que du un augment aproximat d'un 450.000 euros a favor dels empleats del nostre municipi.
I més per Mallorca, culpa el govern de Marc Proens de permetre l'especulació d'una immobiliària en la venda d'un pis a Sa Pobla, que ara es ven pel triple del preu al qual el venia fa un any el seu propietari, un gran tenidor, amb 87 immobles al municipi. La formació critica l'executiu per negar-se a comprar-los i per no aprofitar-los per construir habitatge social per als poblers davant l'emergència residencial a les illes.
Fa 48 hores que s'ha publicat l'anunci en un conegut portal d'internet a través del qual una immobiliària d'Alcúdia, anomenada Ferruig 2000, ven el primer dels 21 pisos que va comprar juntament en locals comercials i altres immobles al propietari, una empresa propietat d'un fons d'inversió. L'oferta mostra un pis per 350.000 euros, el triple del preu pel qual el va vendre el propietari a la immobiliària. Més per Mallorca assegura que fa un any va reclamar al govern que comprés aquests 87 immobles, tal com marca la llei balear de l'habitatge, per construir habitatge social i que l'executiu es va negar. Ferran Rosa és diputat de la formació al Parlament.
Ara segon el primer pis, que en aquell moment se va comprar per 110.000 euros, se ven per 350.000 euros. Xerrant de 239.000 euros més per el mateix pis, més de tres vegades més el preu, i és una empresa que se forrarà a costa de que no tinguem habitatge social a Sa Pobla.
Dels 87 immobles, una vintena, com deien, són pisos, 54 són aparcaments, 11 són oficines i també hi ha un local comercial. Tots aquests immobles es troben en una mateixa illa urbana a Sa Pobla. Biel Palleres és regidor de l'Ajuntament del municipi.
Perquè, efectivament, perjudicarà a tants i tants ciutadans d'aquesta terra que a l'hora d'adquirir un habitatge, en només un any, hauran de fer front a un cost de la compra tres vegades superior per responsabilitat i per omissió del govern de les Illes Balears i per omissió de la Conselleria d'Habitatge.
Més per Mallorca també ha destacat que Sa Pobla és un dels municipis de l'illa amb més habitatges buits, en d'haver-se una trentena.
Mentrestant, Marratxí ha celebrat avui la setena edició dels Jobs Days amb una gran participació. 28 empreses han ofert prop de 400 oportunitats laborals i han duit a terme centenars d'entrevistes en una jornada ja consolidada al municipi.
Les empreses participants han representat sectors ben diversos, com el comerç, l'hostaleria, la logística, els serveis tècnics i la formació, cosa que ha permès oferir oportunitats laborals adaptades a distints perfils professionals, des de primeres experiències laborals fins a llocs qualificats. Jaume Llom, partes al Balda.
El balanç és molt positiu. És positiu perquè contribuïm i aportam que els nostres joves del municipi puguin desenvolupar el seu projecte laboral, en aquest cas empreses que gran part són d'aquí del nostre municipi, que executen la seva tasca dins del nostre territori.
Més qüestions. Experts proposen reduir més d'una vintena de metres al passeig marítim de Calamilló per garantir la supervivència de la platja.
És una de les mesures que proposa el comitè reunit avui amb el Consorci de Turisme de Sant Cervera i Sant Llorenç d'Escardassà. L'estudi s'emmarca dins un projecte europeu pioner que investiga com adaptar les platges urbanes als efectes del canvi climàtic. Són el biòleg Lluís Gómez i la cap del Servei Climàtic i Atmosfera del Govern, Joana Maria Garau.
En els sectors on se pot recular més, recular entre 15 i una vintena llarga de metres.
Un retrencat de la part del passeig de Calamilló i un element de contenció per evitar que el sistema perdi arena en la seva dinàmica natural.
Els darrers 5 anys hi ha una acceleració dels accents del nivell de la mar. Ja està aquí el canvi climàtic.
I l'Ajuntament de Llucmajor ha aprovat avui el ple, el nou plec per a la gestió integral de residus, un contracte amb un valor de 53 milions d'euros i una durada de 8 anys que s'estructura en 3 lots i que permetrà modernitzar-ne i adaptar-ne al servei i les necessitats reals del municipi.
El nou contracte preveu la prestació de serveis essencials, com ara la recollida selectiva, la gestió de residus voluminosos, el manteniment de les àrees d'aportació i la recollida de podes. Un dels aspectes més destacats és la implantació del sistema de recollida porta a porta a totes les urbanitzacions.
Amb aquest apunt, arribem a les 2:45. Continua la informació aquí a Ivetra Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia.
Bon dia.
La plantilla del Mallorca confia a sumar 3 punts a ells i allunyar-se del descens.
El Real Mallorca, que avui matí ha fet el penúltim entrenament de la setmana en vista al partit de dissabte contra l'Elx, visitarà el Martínez Valero després de guanyar l'Espanyol i amb l'objectiu de sumar la que seria la primera victòria de Martín de Michelis a domicili. El conjunt il·licità, recordem, és qui marca el descens amb 26 punts i en cas que el Mallorca guanyés dissabte, se situaria 5 punts per damunt del descens. En la que és la recta final de la temporada, resten 10 jornades. L'equip confia més que mai en la salvació. Ho diu el jugador del Mallorca, Javi Llebrés.
Bueno, pues ara entrem a dins la fase més important de la temporada, de tres partits, i anem a jugar contra un equip que al final és de la nostra lliga. És un rival directe i sabem que si li guanyem pues podem pegar un cop damunt la taula la classificació. Sí, claro, ja hi creiem abans i ara més que mai, no? Al final hem sortit del descens, que també pues és un altre punt positiu, no? I ara que ho veiem tan a prop i ho veiem amb aquestes ganes, estem amb aquestes ganes d'anar a Elche a intentar treure també més diferència si se pot en aquests puestos de descens.
El futbolista mallorquí valora així l'arribada de Martín de Michelis a la banqueta vermella.
Bueno, pues mos ha donat un altre aire. Al final, entrenar nou, tots sabem com funciona, no? Sempre els canvis pues, mai sap com sortiran, però en aquest cas ha sortit superbé i bueno, al final ha hagut un canvi de mentalitat, sobretot a l'equip. Al final tot és positivisme i al final si els resultats compten i tant es acompanya, pues molt millor.
Per aquest partit, Martín de Michelis té les baixes de Jan Virgili i Mojica. I recordant que el partit, l'Elx-Mallorca, el podreu seguir en directe dissabte. Serà des de les 12 del matí a Ivetra Ràdio.
Dissabte a les 12, torna el millor futbol a Ivetra Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esports 3 en Joc.
Segueix amb Esports 3 en Joc des del Martínez Valero, l'Elx-Reial Mallorca.
Tinc que entendre que és una espècie de final, un rival directe.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes i la secció més entretingudes a la prèvia de l'Elx-Mallorca. Futbol de primera a Ivetra Ràdio i al YouTube d'Esports Ivetres.
A primera federació, l'Aude Eivissa cercarà a tornar al camí de la victòria després de la derrota del passat cap de setmana.
L'equip blau-cel continua amb la preparació per al gran partit de diumenge davant l'Aldenc. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, Aldense i Eivissa han sumat 15 punts a aquesta segona volta, només un punt per sota d'Europa, Antequera i Villarreal B, les millors dinàmiques. L'Aldense, a més, és el millor local del grup 2 de primera federació amb només una derrota al seu estadi aquesta temporada, el Nuevo Pepico Amat. El central de l'Eivissa, Manu Pedret, titulant en els 11 darrers partits i protagonista avui a Esports 3, espera un gran partit diumenge i que l'Eivissa haurà après la lliçó de la derrota amb el Marbella.
Tiempo pasado no vuelve, pero aprendido.
Y así es, como te he comentado, el miércoles refrescar mente y pensar que el domingo tenemos que salir a ganar en Elda. Queda un mundo aún y creo que tenemos oportunidades suficientes para volver a engancharnos arriba. Yo creo que va a ser un partido muy bonito. Dos equipos con jugadores muy, muy buenos, que proponen un juego ofensivo y creo que va a ser muy disputado por lo que nos jugamos. Un domingo por la mañana, qué mejor que ver el de Ibiza. Quedan 30 puntos, vamos a ir a morir por los 30 y ojalá que estemos ahí entre los 5 primeros.
En l'entrenament d'avui, Ramon Juan, habitual porter titular, ha tornat a entrenar amb el grup ja recuperat de les seves molèsties. Demà parlarà Miguel Álvarez en la prèvia i dissabte viatja a la província d'Alacant per jugar diumenge a les 12 davant l'Eldense. El partit es podrà seguir en directe per IB3 Ràdio i IB3 Televisió.
A segona federació, l'Atlètic Balears té una bona oportunitat diumenge de retallar distàncies al líder del grup 3.
Els blanquiblaus visitaran el Sant Andreu, que amb 54 punts és primer a la classificació, mentre que l'equip mallorquí, amb 48, els mateixos que Poblense, és segon. Al camp del conjunt català, els de Luis Blanco cercaran retallar distàncies i continuar formant-se a la part alta de la classificació. Sentim el jugador de l'Atlètic Balears, Jofre Xerta, en declaracions avui a IB3 Ràdio.
Venen amb bona dinàmica, però bueno, nosaltres sortirem, com sempre, a per totes, a guanyar, sabent que el que ens juguem i a demostrar que som l'Atlètic Balears. Molta confiança, confiant sobretot en nosaltres i amb moltes ganes de que sigui a diumenge per jugar el partit.
Recordant que els partits de segona federació els podreu seguir en directe diumenge a partir de les 12 del matí.
El Barça de Catacoll i Patrick Guijarro jugarà a la final de la Copa de la Reina.
Les blaugranes varen golejar el Badalona per 4-1 en el partit de tornada i s'enfrontaran a la final a l'Atlètic de Madrid. Guijarro, que va ser titular, va fer una assistència de gol a un dels dos que va marcar Alexia Putellas. La portera Catacoll, tot i tornar una convocatòria després de la seva lesió, no va jugar. La gran final es disputarà el dia 16 de maig a Gran Canària.
I a la Champions, el Barça i l'Atlètic de Madrid s'han classificat per als quarts de final.
D'aquesta manera seran tres els equips espanyols que cercaran bitllet per a les semifinals de la competició europea. El Barça, que venia d'empatar 1-1, va golejar el Newcastle al Camp Nou amb un contundent 7-2. Sentim un dels golejadors del conjunt blaugrana, és Marc Bernat.
S'apreta ben bé, són un bon equip a home a home i jo crec que a la segona part hem controlat millor això, hem sabut tenir més la pilota i dominar aquests espais que potser faltaven i al final hem pogut guanyar bé el partit. No, la veritat que molt content per l'ambient d'avui, per tota l'afició, tota la gent que ha vingut a l'estadi i també pel resultat.
I l'Atlètic de Madrid, tot i perdre per 3-2 contra el Tottenham, s'ha classificat amb un global de 7-5. Sentim l'entrenador, el Cholo Simeone.
Es un momento para estar contento como club, como equipo, como con la alegría que nuestra gente tomará este paso a cuartos de finales. Creo que los hechos y los números hablan por sí solos. Nosotros tenemos que seguir dando la mayor energía que tenemos, dar la mayor calidad para poder seguir evolucionando y reinventándonos año tras año.
Els quarts de final s'enfrontaran Barça i Atlètic de Madrid. L'anada es disputarà el 8 d'abril al Camp Nou i la tornada al Metropolitano el 14 del mateix mes. I el Real Madrid rebrà el Bayern de Múnich, serà dia 7 d'abril, i visitarà el camp dels alemanys el dia 15.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja és Marta Granada per debutar demà a la Copa d'Espanya.
L'equip mallorquí acabarà de preparar avui a Terres Andaluses el partit de demà contra el Manzanares, corresponent als quarts de final de la Copa d'Espanya. El Palma, que no arriba en un bon moment a la cita, s'enfrontarà a un rival dur i que ara mateix és el quart classificat a la Lliga. Els mallorquins tornaran a gaudir d'una bona oportunitat per aconseguir el que seria el primer títol nacional del club. Sentim el jugador David Peña.
No llegamos a la mejor dinámica porque, bueno, nos hubiese gustado llegar después de una victoria, pero bueno, yo creo que la Copa de España es una competición muy bonita y muy importante como un título nacional. Por lo tanto, el equipo llega con la máxima ilusión y con ganas de fer un bon paper.
Avui s'encetaran aquests quarts de final de la Copa d'Espanya. A les 6 del capvespre serà el torn del Movistar Inter Cartagena i a les 9 i mitja el Pozo Jaén. Recordant que el partit de demà entre Palma, Futsal i Manzanares el podreu seguir en directe, serà a les 6 del capvespre aquí a IB3 Ràdio.
En voleibol, la Barca Menorca afronta aquest cap de setmana el primer partit del play-off pel títol.
El conjunt menorquí encetarà dissabte contra la Laguna Tenerife el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. La Barca, que va acabar campió de la fase regular, cercarà agafar avantatge en l'eliminatòria que es decidirà el millor de tres partits. Marcela Amaral assegura que arriben en molt bon moment. Sentim la jugadora de la Barca en declaracions avui al programa Esports 3.
Ha tenido muy buenos resultados positivos nesta segunda volta, assim que vai ser um rival muito duro por delante. Además, quartos de final, não se sabe o que esperar, porque todos os equipos que estão em playoffs metidos têm muito boas condições de avançar. Mas, bueno, eu penso que podemos fazer um bom partido ali e trazer a Menorca uma vitória, seria muito importante.
I en pàdel, Gemma Trià i la seva companya del Fibre afronten avui els vuitens de final del Premier Pàdel de Cancún.
La menorquina i la seva parella cercaran contra la parella espanyola Jessica Castelló i Lorena Rufo bitllet per als quarts de final. Trià i Brea tenen l'objectiu d'aixecar a Mèxic el que seria el segon títol de la temporada.
Gràcies, Marta. Fins aquí als esports. Fem una pausa i tornem amb cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
ENISA, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. ENISA.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Biel Mesquida, escriptor, poeta, professor, rapsoda, és des d'avui el nou Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Arrossegaves la teva bellesa per aquella platja a les fosques i l'aigua frissava d'esborrar les teves passes.
El reconeixement torna a Mallorca 4 anys després que se li atorgàs a Antònia Vicenç, l'última dona guardonada. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Biòleg de formació, el seu vincle amb la literatura neix de petit. Diu que va ser un lector i escriptor precoç i compulsiu, crític, exuberant, inabastable, polièdric. Mesquida ha desenvolupat sempre en català tots els gèneres. La poesia, el conte, la novel·la, l'obra teatral, l'article periodístic i també la crítica literària. De tota la seva obra, el premi destaca especialment la primera novel·la, L'adolescent de Salt, de l'any 1975, prohibida durant els darrers anys de dictadura franquista, revolucionària en el seu moment i que li va obrir les portes als corrents internacionals. L'acte del jurat també reconeix Mesquida com a gran rapsoda i també com a activista en defensa de la llengua i la cultura catalanes. Ha estat guia turística, assagista, traductor, guionista de ràdio, televisió i cinema. Va participar al guió del Mà d'Agustí Villaronga i ha dirigit també, per exemple, el Festival de Poesia de la Mediterrània i ha col·laborat a publicacions com Lluc, Els Marges o el Diari de Mallorca.
L'acte de lliurament del 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes tindrà lloc el 8 de juny al Palau de la Música Catalana. Seguim parlant de poesia, de poetes i de festa, perquè la Fundació Mallorca Literària s'avança al Dia Mundial de la Poesia i demà mateix ja farà sonar versos i música pels carrers de Santanyí, en el que serà l'inici de l'any Blai Bonet, coincidint amb el centenari del naixement del poeta santanyiner.
Parlem primer de tot de la ruta poètica que partirà a les 6 de l'Església del Roser i que recorrerà diversos espais del poble. Amb el lema Blai Desperta, un heterogeni grup de poetes retrà homenatge a Bonet, però no només a ell. Pau Vadell és de Mallorca Literària.
Amb una ruta que es diu Blai Desperta,
on participaran diferents autors de diferents territoris. Vendrà Begoña Pozas, Vella Valencià, Adrià Targa, Antoni Vila Ferranda, la Lucía Pellicer de Menorca, la Júlia Febrer, Miquel Besares, Miquel Àngel Galdell, en Sebastià Alzamora, poemes propis i poemes de Blai Bonet. També fent un homenatge a Clementina Arderiu i Joan Alcover.
Després de la Cercavila, a les 8, inauguració de l'Infern és el Motllo, dedicada a l'experimentació plàstica de Blai Bonet. I DG Blai, la tria musical de Conejo Manso, amb allò que li agradava al poeta i el que probablement li agradaria ara mateix, posarà el punt i final a aquesta vetllada especial que reclama la poesia, cosa que per Pau Adell s'ha de fer cada dia de l'any.
Dia 21, Dia Mundial de la Poesia, serveix per començar aquest esperit de primaverenc poètic, però la poesia s'ha de viure tot l'any. Hi ha poesia arreu, només és que l'hem d'identificar. I sempre és una festa, evidentment. Sentimiento natural. ¿Qué sentido tiene
que se sienta como que te conozca de antes? I acabam amb l'artista portorriqueny Mike Towers, aquí amb un duet amb Aitana, perquè avui hem sabut que serà ell qui encapçali el cartell de la pròxima edició del Reggaeton Beach Festival, que se celebrarà al recinte de Son Fusteret de Palma els dies 18 i 19 de juliol. Me preguntan, digo, ¿qué sé yo? Sé que en ella me enfoqué. Ella me hizo oler, yo I'm falling in love with you, oh no. No creí en el amor. Ella me arregla el humor. Me arregla los días grises, ma. Si quieres ir a Ibiza, me dice. No falla que cuando la acaricie. Se me esquila la piel, se le eriza. Olvido lo que leí. Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 19 de març. El Banc Central Europeu no se surt del guió i manté els tipus d'interès en el 2% a l'espera de l'evolució del conflicte a l'Orient Mitjà. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. L'organisme segueix les passes de la Reserva Federal i altres supervisors de la política monetària que han optat també per no apujar els tipus d'interès malgrat l'increment de preus. El BCE reconeix que l'actual escenari és molt més incert, però que la zona euro es troba en una bona posició per navegar aquesta incertesa. Això sí, també preveu un increment de la inflació.
Malgrat la decisió del Banc Central Europeu, el sector de la construcció adverteix de pujades de fins a un 40% a causa de la guerra a l'Orient Mitjà si no acaba aviat.
Assegura que l'encariment de combustibles, transport i materials posa en risc els més de 1.000 habitatges protegits previst per licitar enguany i els milers d'immobles lliures que volien impulsar arreu. El sector se suma als altres que demanen mesures a les administracions i així li han traslladat avui de matí en una trobada al govern. Climent Olives és el president de l'Associació de Constructors.
Quin problema ens estem trobant nosaltres? Que nosaltres tenim un contracte firmats amb l'administració o, en particulars, amb unes penalitzacions i uns plaços d'entrega que nosaltres no podem fer com, diguéssim, tu, jo t'apull més. No, nosaltres ho hem de dir en el contracte. I és un problema, segons quin material, serà un problema bastant seriós per segons quines empreses.
Avui, hora baixa, continua la roda de contactes del govern. Serà el torn de les navilieres, un dels sectors capdals aquí a les illes per la importància del transport marítim.
Els titulars passen també avui per un estudi sobre l'ús del català a la universitat. És la llengua amb què s'imparteix només un 25% de les assignatures.
Ho denuncien el Consell de la Joventut, Joves de Mallorca per la Llengua i el Sindicat d'Estudiants, que fan una crida al rectorat i al professorat perquè fomentin l'ús del català. És Josep Boades, de Joves de Mallorca per la Llengua.
Formar-se en català és formar-se millor per treballar a Mallorca, especialment en àmbits com la salut o l'educació. No té cap sentit que futurs metges, infermers o mestres no tinguin les eines lingüístiques per atendre la ciutadania en la seva llengua. No formar-se en català és formar professionals incomplets.
Nova manifestació de la policia local de Palma.
L'han convocada per al 15 d'abril, Comissions Obreres, CIF i el Sindicat de Policies Municipals davant del bloqueig que afirmen que hi ha la negociació per aprovar el nou pla d'ordenació del cos municipal. El responsable del CIF a la Policia Local de Palma, Agustí Sánchez, assegura que el col·lectiu se sent enganat per segona vegada.
Com que ja mos han enganat una vegada i si t'enganen una vegada consideran que no és culpa nostra, no mos enganaran una segona. És a dir, fins que no vegem que hi hagi una cosa ferma i sèria i signada i que mos doni constància de que sí que se farà, nosaltres seguirem fent accions. De moment amagam el que volem fer, volem que sigui una sorpresa, i dia 15 d'abril volem fer una cosa que sigui molt sonada.
I l'ampliació de la Reserva Marina d'Esfreus de Formentera seran una realitat aquest estiu.
Pescadors recreatius, professionals, s'han arribat a un consens i la pesca submarina serà la gran perjudicada d'aquesta ampliació. Un dels punts clau que ha aconseguit el consens entre les diferents tipologies de pesca ha estat el límit de captures d'espècies. Els professionals volen continuar protegint el litoral formenterer i el seu pròxim objectiu és crear la